El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia i benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem parlant del programa Pacient Actiu que s'està posant en marxa en el Centre d'Atenció Primària de Servei de Salut de Balears. És una iniciativa on hi ha pacients amb malalties cròniques que acompanyen i orienten a altres persones que passen per la mateixa situació. Qui t'ha de comprendre millor que un que està igual que tu, podríem resumir. Pacient actiu. Ara tot d'una en parlant. Després parlarem d'una altra idea que mos ha cridat molt l'atenció. Se diu Break for Brain. És Adrià Montaner, que és llicenciat en magisteri, especialitzat en educació física, i ha creat Break for Brain, que és un projecte pioner a Espanya, que integra el moviment dins la jornada escolar. Sabeu allò que com menys te mous, menys ganes de moure't te tens? I d'això se tracta. En Adrià Montaner ha aclarit que ja ha demostrat que moure't-se millora el rendiment cognitiu d'escolars. Moure't-se, importantíssim. Un quant està aturat, malament rai. I avui, per acabar, parlarem amb en Xavier Canyelles dels vents de Mallorca, la bolla de la rosa del vent de Llevant, Xaloc i Mitjón, Llevant, Ponent i Mestral, Tramuntana i Gregal, Batequip, Vivent del Món. Sí, i de... avui en Xavier Canyelles i tots els seus companys que du dins la seva veu, com a gran imitador i naturalista que és, mos parlarà dels vents i també tindrem nosaltres a tots els seus personatges que sempre l'acompanyen, la Montbernat, el dinosauri de l'Eureta. Riurem per acabar el programa, com sempre. No en parlem més. Victòria Cerdà, la producció. Ivan López, en el control tècnic. Això és el dia Mallorca. Jayhawks, injustament oblidats, Big Star, altament recomanables. Feta sa punta musical clàssic d'aquest programa, vos parlam de pacient actiu. Mira, un tot integral i humanitzat en el pacient, més enllà de sa consulta del metge i conscienciar amb la importància i desimplicació del pacient en el seguiment de sa seva malaltia crònica, són ses claus del programa Pacient Actiu d'Atenció Primària del Servei de Salut d'aquí de Balears. És una idea on pacients amb malalties cròniques acompanyen i orienten altres persones que travessen la mateixa situació. Un dels pilars de la idea és es tracta entre pacients i s'apropament a lo que realment és dia a dia la malaltia, un camp on els metges encara els costa entrar perquè ells no estan malalts, clar, el normal. Actualment, Pacient Actiu abasta patologies i problemes de salut com la depressió, el càncer, malalties de ronyons, malalties cardiovasculars, o la diabetis, entre d'altres. A més, el programa Pacient Actiu ha pogut entrar dins del projecte CareMed, un projecte finançat amb fons europeus que ajuda que idees com aquesta arribin més enfora de Balears. Un grup d'infermeres ja ha fet formacions per altres professionals d'Itàlia i de Turquia i seguiran després de l'estiu a altres països de la Mediterrània. Avui saludam a Marc Garbós, infermera del programa Pacient Actiu. Com estàs?
Bon dia.
I en Enric Pozo, pacient actiu.
Exacte, bon dia.
Bueno, com va sortir aquesta idea, Marga? Conta'm-vos, perquè sembla que ha tingut bona rebuda. Conta'm-vos.
Sí, Bueno, el programa Pacient Actiu de les Illes Balears és una iniciativa de la Conselleria de Salut i es va posar en marxa realment l'any 2016 a través de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca i de la Subdirecció de Cronicitat del Servei de Salut. Durant dos anys varen tenir una aturada per mort de Covid i després varen tornar a arrencar i, bueno, se va crear amb la finalitat de millorar la salut i la qualitat de vida de les persones amb malalties cròniques i també amb persones cuidadores dependents. I a través de la formació entre iguals, entre persones que tenen les mateixes problemes de salut i vivències, no? I, és a dir, de pacient a pacient. I també de persona cuidadora a persona cuidadora.
I vos ha costat trobar persones que volguessin compartir la seva experiència, ha estat bo de fer, què trobau?
En el principi va ser bastant més complicat, sobretot perquè no hi havia difusió del programa Pacient Actiu. Però, bueno, al llarg d'aquests 10 anys s'ha fet formació a professionals d'atenció primària, també formació a professionals d'atenció hospitalària, s'ha difundit a través de col·legis professionals, d'infermeria, col·legi de metges, de fisioteràpia, a través de la universitat, d'ajuntaments, de diversos pobles, a través de les xarxes socials i tot medis de comunicació. Tot això ens ajuda bastant a donar difusió i cada vegada és més bo de fer trobar persones que s'interessin en compartir, que vulguin compartir la seva experiència i ajudar els altres. Avui en dia, al llarg d'aquests 10 anys, te podria dir que hem format ja 18 grups de pacients actius formadors a Mallorca, 4 grups a Menorca i 3 a Eivissa, és un programa de les Illes, i en total tenim uns 300 pacients actius formadors i que han passat per els tallers entre iguals, han compartit l'experiència a prop de 900 pacients amb malaltia crònica.
Això, bones xifres. Quin tipus de formació reben els pacients que se converteixen en mestres, Enric? Què has hagut de fer?
Bé, jo primer de tot vam fer una entrevista, bàsicament. Oh? Bé, abans de l'entrevista, jo tenia molt d'interès en poder col·laborar després del meu especial que va ser un canvi de vàlvula, i vaig trobar que la sanitat pública, concretament l'Hospital de Sant Espai, van tenir un tractament exquisit. I quan parlem d'exquisit, parlem de tot el personal, no només del personal de quiròfan, sinó les persones que estan al dia a dia allà, i vaig estar una setmana fantàstic. I vaig trobar que havia de fer qualque cosa, i al començament va dir, no, és que aquí bàsicament el que se fa és escriure si hi ha qualque, més que suggeriment, qualque queixa, o sigui, la part positiva és difícil de... No, perquè que quan a nosaltres ens passa alguna cosa, només anem a la queixa.
Yeah.
I jo el que volia anar només... Bé, vaig fer un petit escrit, i després, clar, com quan un té la malaltia crònica, és crònica, vull dir que ha de fer un seguiment, continua, i anava a seguiment, i va ser un moment determinat que la infermera del meu centre de salut, que és la graduada, me va dir, Enric, i tu no te podria interessar a fer de pacient? Jo no sabia res, la veritat és que no coneixia. I jo vaig dir, bé, jo he estat professor, i vaig dir, bé, puc donar una mà, com a mínim puc parlar del que me passa jo, no puc parlar d'altres malalties, però la meva sí. I a partir d'aquí, me varen escriure, me varen enviar en el centre a la coordinadora del programa de pacient actiu, i ja me varen fer una llarga entrevista, la qual te fan un reflex de tot el que tu fas, si veritablement tens aquests hàbits saludables, si veritablement has canviat, si a partir d'aquí tu creus que la teva aportació cap a la societat pot ser positiva respecte a altres malalts, si veritablement estàs fent tot un canvi a nivell d'exercici físic, un seguiment de més d'una hora, la veritat. Jo, que estava acostumat a fer examen, vaig dir, m'estàveu examinant, allò? Jo ningú m'havia examinat.
Que és professor, tu?
Era professor, sí, ara ja estic jubilat. És que va ser el regal que me van fer. Quan vaig jubilar, tassa amb l'altre.
Examinador, examinat.
Oh? Examinador, examinat. Però bé, i a partir d'aquí llavors ja se passa següent, va ser anar a fer un curs de formació en la qual aquest curs de formació que coordina el centre coordinador del programa mos van donar sobretot, primer de tot, mos van ensenyar a conèixer molt millor la nostra malaltia i a compartir la malaltia amb altres persones. Perquè avui en dia hi ha una cosa molt important i és que en aquesta societat tan ràpida no s'escolta. Oh? I el no escoltar no pots reflexionar. El no poder reflexionar no pot donar passes al qual puguis millorar, sinó que anant al dia a dia i anant sempre, jo diria sempre, a la part negativa. Mm. I aquí ens van ensenyar empatia, entusiasme, col·laboració, tècniques per captar els propers pacients a pacient. Perquè, clar, no tots els pacients tenen les característiques de voler ser formadors, sinó que molt estan patint molt la malaltia. Mm-hmm. I a partir d'aquí, a Manobanco, ja vaig fer aquest curs de formació, que és un curs de formació que són 24 hores, dividit en 6 sessions de 4 hores, que m'ho van mostrar tot aquest, sobretot m'ho van mostrar a estimar i sobretot a que nosaltres poguéssim millorar la nostra malaltia a partir del nostre coneixement i del nostre seguiment continu, i no anar contínuament en el metge, perquè al final el metge és el que hi ha, i verdaderament, com vivim més anys, hi ha més malalt, i quan hi ha més malalt no hi ha tant de metges que serien el que ens agradaria tenir.
Escoltar i empatia ens haurien d'ensenyar des de menuts, i en els adults també ens haurien d'ensenyar a escoltar i empatia. Bueno, això és un projecte que se finança amb fons europeus, el projecte Caremet. Jo no sé si hi ha intercanvis de coneixements, de projectes que puguin beneficiar l'usuari i que se puguin aplicar aquí a les Illes Balears. Com funciona això, Marta?
Sí, de fet, bueno, la gerència d'atenció primària, a través de 4 centres de salut, està important aquí un programa de seguiment de la cronicitat, que ja està implementat a Itàlia, i consisteix en facilitar dispositius per realitzar certes proves diagnòstiques ràpides per malalties cròniques, com per exemple diabetis, hipercolesterolèmia, malalties respiratoris, i això serà la part que ens importa a nosaltres, Caremet. Per altra banda, dic que nosaltres estem molt contents del projecte Caremet des de Pacient Actiu, perquè ha estat una gran oportunitat per exportar a altres països, formant i capacitant professionals que realment creuen en el model de salut d'empoderar pacients perquè ells puguin gestionar activament la seva pròpia malaltia crònica, no? I, bueno, un dels objectius de Caremet és una atenció sanitària que no sigui tan hospitalocentrista, no? Sinó que treballar més de la salut i des de la malaltia, des de l'atenció primària, i sobretot abarcar el que és prevenció, promoció, educació per la salut i generar nous comportaments de salut, que això és l'objectiu final, no? Que la persona pugui prendre decisions a través de coneixements, d'adquirir habilitats i la part afectiva que li ajudi a fer aquest canvi, no? De nous comportaments en salut.
Se'n parla molt d'això darrerament, de no medicalitzar la salut, sinó de prendre... Tampoc abans de que plogui. I les infermeres, quin paper jugueu en aquest acompanyament? Què feis exactament?
Bueno, tenim un paper clau, ja que majoritàriament les infermeres són les que s'encarreguen de la captació, de l'entrevista, com deia en Enric, i de la formació de pacients actius. Dir que tots els professionals són benvinguts en el nostre programa, multiprofessional, evidentment, però les infermeres, pues, el que feim més ens està més a prop del pacient, bueno, ajudam a organitzar el que són els tallers entre iguals, facilitam i acompanyam els pacients durant tot el taller. El taller el lidera el pacient actiu formador, però sempre hi ha professionals sanitaris de suport per acompanyament, per si surt una dubte tècnica que ells, com a pacients, no saben, evidentment, resoldre, però ells, el més important és que el lideren ells des de la seva experiència, de la malaltia, de la seva vivència i la seva, lo que han anat aprenent durant la seva malaltia.
I tu, Enric, què fas? Per exemple, li dius a el teu company, has caminat avui? Has menjat així com toca? Per exemple, no sé, que fas un poquet de poli bueno, de poli bo.
No,
com funciona això?
Exactament. Tampoc no sé així. O sigui, primer de tot, que ella va explicar molt bé, el programa, quan nosaltres ja fem un programa de pacient actiu, que ja som formadors, som un grup normalment, o sigui, no hi anem un pacient, sinó anem tres o quatre pacients de patologies semblants. Per exemple, el meu tema és el tema de cor, però potser ve un que l'han trasplantat el cor, ja ho van canviar de vàlvula, un altre té una altra cardiopatia. Per tant, en els grups que ja venen els alumnes, el que nosaltres fem és, primer de tot, motivar, o sigui, motivar molt. No? Nosaltres, hi ha moltes tècniques de grup, o sigui, treballem molt la tècnica de grup, no anem directament a dir que menges bé i tal, sinó li donem una volta i a través d'una tècnica de grup anem analitzant el tema de l'alimentació, el tema de la part física, el tema de com prenem el medicament, si som responsables, si tenim un ritme, però d'una manera lúdica. O sigui, no entrem a una forma directa, com estaves parlant, perquè si no qualcú diria, i a tu què t'importa? Eh? Sinó que entrem així com nosaltres ho vivim. I clar, i ells, l'important és que saben que el que nosaltres deim és que ho hem passat, no és que ho compta el metge. Exacte. És igual que quan un familiar te diu, no, jo t'entenc, el que estàs passant, jo ho sé. No, però t'entén, no, te vol entendre, però no t'entén.
Has de
tenir tu la malaltia. I aquí el que fem és això, sobretot aquesta recuperar la motivació de veure que la vida no acaba perquè has tingut una malaltia. Dir, bé, jo, per exemple, m'agrada molt el senderisme, no he abandonat el senderisme. Oh, al veure que potser abans m'agradava pujar una muntanya a 2.000 metres, potser ara només puja 1.300 o 1.000, o vaig més a poc, oh? Vull dir jo. Per tant, això és un poc el que hi ha. I a partir d'aquestes tècniques, anem un poc que el grup agafi confiança. Que quan el mal agafa confiança, ell comença a dir les seves necessitats i les seves errades, o sobretot les seves preocupacions, perquè passar la malaltia a gent que li costa molt saber que ha de conviure amb aquesta malaltia tota la seva vida.
Digues, Marga.
Jo volia dir també, Enric, te'n recordes de, bueno, en els principis de formació, que els hi donam una guia educativa de cada una de les 16 patologies que contempla pacient actiu, que és una guia estructurada i adaptada a la patologia. No? Allà on estan estructurades cada sessió, en els tallers d'entre iguals, ells saben perfectament pues, si avui toca parlar d'emocions, o si avui toca parlar de tractament, o de com preparar una consulta per anar al metge, o inclús, per exemple, les emocions, l'impacte que ha provocat un diagnòstic d'una malaltia crònica que els acompanyarà el resto de la seva vida, no? I el millor de tot és que, com que tots estan entre iguals, tots els pacients formadors ho han passat, pues són com un llum, són una esperança per a aquestes persones que acudeixen en el taller entre iguals, no?
I com se fa el seguiment de resultats? Quins indicadors seguiu per saber si està funcionant?
Sí. A tots els pacients que entren al programa se'ls passen un qüestionari i, bueno, sobre previs, sobre el seu estat de salut, que inclouen pues, consum del tabac, consum d'alcohol, alimentació, activitat física, percepció de la seva qualitat de vida, i posteriorment se tornen a passar en 6 mesos i després d'un any d'haver fet el taller. I bueno, també se m'adeixen el número de visites a urgències i el número d'ingressos hospitalaris. Això per una banda. I per una altra banda també s'han realitzat grups focals de pacients i de professionals per valorar el grau de satisfacció amb el programa i quins punts són els que s'han de millorar.
I hi ha un perfil de pacients que acudeix a vosaltres? Perquè jo, per exemple, jo, si estàs malament d'escò, Enric, és un home així xalest, i dius, jo m'agradaria que n'Enric... Perquè, clar, no és el mateix que te vingui una persona com n'Enric, que només mira'l-lo i ja riu, sí. No? Que m'han canviat una vàlvula, com aquell que diu... Com aquell que diu... No, m'he canviat un de sabates, no?
És que jo li va dir, això és igual que canviar estuva d'escap.
Escolta, home, no ho sé, jo m'estic més canviar estuva d'escap, Enric. Hi ha un perfil, tots són així com n'Enric, que és tan afable... I tan agut.
Sí que és veritat que hi ha un perfil per ser pacient tio formador, vale? Han de complir una sèrie de qualitats que, evidentment, Enric de sobra. I per això passa en l'entrevista aquella, aquest examen que diu en Enric, no? Pues s'han de fer responsables de la seva malaltia, han de tenir pues, una actitud de voler millorar i d'estar bé, no? I de voler ajudar. Però el perfil que acudeix a lo que són els tallers és gent que potser està recent diagnosticada d'una malaltia crònica, que estan perduts, que no saben, i ara què farem això, no? I no saben com evolucionaran, tenen por. A vegades se senten molt tots sols, perquè, com deia en Enric, un familiar, la persona que més t'estima, te diu t'entenc, però no t'entén perquè no està passant per allà on estàs passant tu.
Has de ser, el d'ahir. T'hi has de trobar.
I a més, una consulta de metge o d'infermera, per molta confiança que arribis a tenir, o per molt bé que t'hi trobis, hi ha coses que no pots arribar perquè no t'atreveixes a demanar, o el metge inclús no, el sanitari no ho pot abordar des de l'emoció que pot estar sentint aquell pacient, no? I llavors pues, són normalment els perfils de gent que se troba perduda després d'un diagnòstic.
I això seria el que ofereix el programa Pacient Actiu, que en els tractaments convencionals falta, no? Un poquet aquesta empatia i aquest escoltant.
Sí, que deia Enric. Empatia, aquesta escolta, aquesta esperança, no? I aquesta motivació. O sigui, tu tens una malaltia, però no s'acaba sa vida. Pots tenir una bona vida si te fas càrrec d'aquesta malaltia.
Jo diria que millor, qualque vegada. Mm. Perquè jo, com ara me cuido més, no? me fa que me senti millor, entens? La meva autoestima ha millorat molt. I allà, quan venen els companys que tenen la malaltia, tenen l'autoestima normalment molt baixa. O sigui, va dedicar molt a aquestes persones que necessiten que qualcú les digui la vida continua. Tu també ho pots fer. Tu també, no, igual que jo ho faig, tu ho pots fer igual. I això ajuda moltíssim, perquè saber escoltar i saber transmetre la malaltia i que qualcú t'escolti ajuda a millorar moltíssim la teva malaltia. I, per una altra banda, fa que a poc a poc no hi anem tant a les consultes, que això també és fonamental, perquè el que han d'anar a les consultes són aquelles persones greus, que estan malament, que tenen una malaltia concreta, però quan tu tens una malaltia crònica, el que has és treballar perquè les teves habilitats te milloren i t'empoderin a que tu no haguis de dependre tant del metge, de l'infermera, i això. I això és un poc el que se vol transmetre.
No, i que així com tenim la salut avui en dia, això serveix un poc per destensionar,
per
no?
Per alleugerar totalment, perquè si una persona se fa responsable de la seva malaltia, té menys complicacions, menys moments d'acudir a urgències, i evidentment que descarrega i sostén el sistema.
I perd angoixa.
I a nivell personal, pues, el pacient ho viu d'una altra manera.
Exacte. I tu m'has parlat de 18 grups. Jo no sé quant de centres de salut ja han adoptat aquest programa. Un per cada grup, 300 pacients actius formadors. Sabeu més o manco, perquè clar, això s'hauria d'estendre arreu, però no crec que estigui per tot. No.
Bueno, actualment el programa Pacient Actiu és una realitat a tots els centres de salut de Mallorca.
Tots?
Sí.
Que bé.
De 8 grups de pacients formadors.
Formadors,
sí.
Que són aquests 300 que m'has dit.
Sí, tallers, sí. Per exemple, te podria dir que enguany duim, en el primer semestre de l'any, duim 10 tallers, i tenim previts 11 més d'aquí que acabi l'any. O sigui, ara mateix estem fent uns 20 tallers entre iguals en l'any a Palma. De Menorca i Eivissa ara mateix no te podria donar les dades, però sí, estem arribant a molta de gent. Avui en dia, pues això, el programa està a tots els centres de salut, a Mallorca, Menorca, Eivissa, i també als hospitals públics i Sant Joan de Déu, l'Hospital Sant Joan de Déu també. I tenim, bueno, un professional de referència del programa a tots aquests centres de salut i hospitals que te coment, i també una subcomissió formada per diferents professionals que lideren el programa en els hospitals. Intentem que hi hagi una bona comunicació amb aquest equip d'implementació perquè cada vegada puguin posar en marxa més tallers, realment. O sigui, intentant que els centres siguin més autònoms cada vegada. És aquí coordinació que facilitem, però perquè se posin en marxa cada vegada més tallers. Sí.
Enric, la vàlvula, s'ha anat la mar de bé, veig, no?
De moment sí, de moment sí. Ja són 4 anys, ja farà pres 4 anys.
No? És que qualsevol que te vagi no ho sembla, no? Perquè antigament uno està d'escola, sí, sí. L'ERT sí, està delicat, i un tabou, i...
No, ningú sap.
T'hi deriva, Margant, t'hi deriva el teu metge de capçalera, com funciona? Això, li he de demanar jo al meu metge de capçalera, si tinc, per exemple, malaltia renal, malaltia cardiovascular, diabetes, depressió, càncer, totes aquestes malalties... Com funciona això? T'hi deriva el teu metge?
Sí, mira, mos poden trobar pacient actiu en el professional de confiança, infermera, metge de família, el metge especialista de l'hospital, també. Vull dir, avui en dia jo crec que tots els professionals sanitaris estan assabentats del programa pacient actiu. I també a les xarxes, estem a Instagram, Facebook, tenim un correu que també mos poden escriure directament, gapm.pacientactiu@ipsalut.es i també poden cercar informació a Eina Salut, que és una pàgina d'atenció primària que té un apartat específic pacient i persones cuidadores. Allà trobaran el programa Pacient Actiu i també a la web d'atenció primària. Mos poden trobar per molt de llocs.
Sí, perquè GAPM imagina que és gerència d'atenció primària de Mallorca.
Sí, exacte.
Però bé, en tantes xarxes, pacient actiu, ja ho veus. Sí. Està molt bé, és encoratjador per saber que si un dia un té una malaltia crònica, així ja no sempre has d'anar en el metge, sinó que hi ha gent... És que millor que un que és per dir-te... No, jo sí que sé el que tens. Jo sí que sé per on estàs passant. Molt bona idea. 10 anys ja en l'impàs de la pandèmia, però molt bona idea, sobretot per descongestionar la salut pública, que és una joia que tenim i entre tot l'hem de cuidar, i pacient actiu serveix per això.
I per augmentar la qualitat de vida de la persona. Bé, bueno, nosaltres realment som una iniciativa més dins el que és la red d'escoles de salut per la ciutadania, que és del Ministeri de Sanitat. Per exemple, hi ha Pacient Expert a Catalunya, hi ha Escola Cantabra de Salut, entre altres, no?, i sobretot fomentar amb el que és un model sanitari més sostenible que aboga per l'empoderament del pacient i per l'autoresponsabilitat de la malaltia.
I dona una bona en aquesta idea. Pacient actiu, ja ho sabeu, eh? Un caramull de xarxes socials on trobar-les. I avui han estat amb nosaltres, en Marc Garbós, que és infermera del programa Pacient Actiu, i en Enric Pozo, que més que un pacient actiu som un professor actiu, perquè, bon Jesús, si mai me canvien una vàlvula avui està a la meitat de bé del que estàs tu. Enric, Marga, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I enhorabona per aquesta idea de pacient actiu. Nosaltres ara d'aquí un instant parlant precisament de moure't-se. De moure't-se, perquè com menys se mou un, menys ganes de moure't-se té. En parlem amb Adrià Montaner, que ha creat Break for Brain. No ho mogueu.
Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
El dia, amb Jaume Noguera.
Qui no s'ha de voler moure a Want Your Back de Jackson 5, el manco, un servidor quan era menut, no podia aturar de moure els peus ben igual que el gran Michael. I d'això parlant, de moure-se, mos agrada parlar d'idees pioneres sorgides aquí a Mallorca. I avui conversam amb en Adrià Montaner. Ell és mestre d'escola, llicenciat en magisteri, en l'especialitat d'educació física i ciència de l'activitat física i l'esport, i ha creat Break for Brain. És pioner a Espanya aquest projecte. Integra el moviment dins l'escola en descansos actius per millorar la salut física, les funcions cognitives i el rendiment acadèmic. Adrià Montaner, bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Bueno, crec que un descans actiu, què vol dir? Que a mitja classe t'has d'aixecar i fer una volta? No ho sé, jo ara estava ballant, per exemple, a Want Your Back, i per tant he fet un descans actiu, no?
Sí, bueno, un descans actiu, si mos acollim a la literatura científica, realment és una interrupció del temps sedentari, és a dir, del temps que estem asseguts, per activitat física, és a dir, rompre aquest temps sedentari mitjançant la introducció de moviment. Val? Això seria la definició més científica. Però perquè mos entengui la gent que mos escolta, en els finals, fer qualsevol tipus de moviment. I normalment dins l'àmbit escolar s'entén com a una interrupció per millorar aquestes funcions cognitives que després predisposen millor l'alumnat per continuar la tasca acadèmica que fas mestre.
Per exemple, enmig d'una classe de, no sé, de qualsevol matèria,
sí.
Què se fa?
Sí. Normalment, en el projecte de Break for Brain, nosaltres, en l'experiència que vàrem tenir, que vàrem pilotar aquesta idea en 16 centres educatius, recomanàvem als mestres que ho fessin a la meitat d'una classe que fos molt densa a nivell curricular, o en el moment que veiessin que l'alumnat no estava del tot connectat amb el contingut curricular que s'estava transmetent. Sempre recomanaven que s'evités fer-ho després, evidentment, d'un moment que haguessin tingut activitat física. Evitar fer-ho després d'educació física, després d'espati, i ho recomanàvem pues, normalment a tercera hora des de matí, perquè era el moment on tercera o quarta hora era el moment on veiem que era millor introduir-ho. Per exemple, els mestres feien l'assignatura en concret que tocàs en aquell moment, i a la meitat de classe, on el moment que veiem que era idoni introduir-ho, pues, s'introduïen aquesta petita pausa de 10 minuts.
Tu vas estar investigant a Austràlia fa 6 anys, allà ja s'estan fent aquestes coses, a Austràlia, a Xile. Tu sempre t'has interessat l'efecte de l'exercici sobre les habilitats cognitives, i de fet està demostrat que moure-se millora la salut física, millora la salut cognitiva. Se sap científicament per què? Hi ha qualque història, no sé, jo no sé, però tipus endorfines, serotonina, està, hi ha qualque relació?
Sí, l'interès fa un parell d'anys, que una dècada aproximadament, que se va començar a investigar sobre els efectes de l'activitat física a nivell del funcionament cognitiu, de l'estructura del cervell, i avui en dia hi ha bastanta evidència que ja mos diu que hi ha uns efectes. No? Hi ha diferents mecanismes. L'objecte de la meva recerca no és estudiar els mecanismes de per què passa, però hi ha mecanismes que mos expliquen a nivell fisiològic, per exemple, l'alliberació de certs neurotransmissors causats per la intensitat de la activitat física. Després, per exemple, factors comportamentals, no? Com se son, també és un dels mecanismes que pot explicar aquests efectes que té l'activitat física sobre el rendiment i l'estructura del cervell. I un seguit de mecanismes que encara s'estan estudiant a dia d'avui, però el que sabem cert és que després de fer activitat física amb una dosi en concret, una intensitat, un tipus en concret, que encara està per esbrinar exactament quina és, hi ha efectes, com deia, a la funció i a l'estructura. La funció perquè milloren habilitats cognitives com, per exemple, la memòria, l'atenció, l'activa sostinguda, les funcions executives, i inclús a l'estructura. S'està veient que se poden modular regions de cervells a causa de l'activitat física. Això s'està explorant avui en dia.
Fins i tot, és que dius que s'han trobat millores especialment notable en infants amb TDAH i que se podria convertir en un complement de la medicació. Sense medicació, no?
Sí, de fet, això ens va passar perquè nosaltres vam començar a Break4Brain, on vam examinar dins laboratori 30 nins amb TDA i 30 nins sense TDA, i moltes de les famílies que acudien, clar, ens deien que la primera línia d'intervenció que tenien era la farmacològica, no? I és vera que funciona molt bé, hi ha dos medicaments, o concretament, que estan molt ben establerts, però és veritat que és la primera i única línia d'intervenció, i nosaltres el que volem fer és donar un altre recurs no farmacològic a les famílies perquè puguin tenir un tractament coadjuvant, que no únicament sigui a nivell farmacològic, sinó que sigui també comportamental, no? I per això que l'activitat física pues, podria ser un tractament coadjuvant per a aquest tipus de població.
5 hores de sedentarisme escolar, jo record, me'n record perfectament quan era menut, que ja no sabies quan t'havies de seure, aquella cadira de fusta, i en damunt te deien, seis drets, heu de seure drets, i clar, tu ja estaves... I clar, i a més que també vosaltres, fins i tot de moment, 16 centres educatius de Mallorca ja s'ha posat en marxa la primera fase, i ara voleu passar a àmbit nacional, però clar, per això se necessita finançament, i de moment heu reunit 140.000 euros, però no sé si és abastament, això.
Sí, bueno, de fet, evidentment això és un projecte del grup d'investigació en ciències de l'activitat física i l'esport d'aquí de la universitat, on col·laboram diferents investigadors de la casa, hi ha molt de tècnics involucrats, i gràcies a aquest finançament que hem obtingut, començarem en setembre 2026 la implementació del projecte durant un curs acadèmic. Ara tenim més de 50 centres ja confirmats, i els dobbers que tenim de moment ens donen per dur a terme aquesta implementació durant un curs acadèmic. La dotació és bona, és a dir, amb això podrem dur-ho a terme endavant. I, de fet, vos agraïm l'oportunitat perquè és un altaveu per a aquells mestres que ara estan de vacances, que sàpiguen que encara estan atents a apuntar-se a Break4Brain. I sí, és cert, han de canviar aquest model de 5 hores asseguts a les cadires perquè saben que, a més, estem sedentari, se vincula de forma negativa en aquestes funcions cognitives que van de dir. Estan molt content d'haver rebut aquest finançament, la veritat, perquè dins la branca d'educació és una de les majors dotacions, i com molt bé deies, és veritat que hi ha altres països que això ja ho duen temps fent-ho. Fins i tot a la meva experiència a Austràlia vaig poder constatar que aquesta implementació se fa a gran escala. Ja estan xerrant de 1.500 centres que implementen aquest tipus d'iniciatives d'incorporar el moviment dins la jornada escolar. I, per tant, el que han de fer és dels millors països i dues models aquí a Espanya i, per què no, a Mallorca, ser pioners a nivell estatal.
Abans que se m'oblidi, Break4Brain s'escriu break amb un 4 i brain seria una aturada pel cervell. És un joc de paraules. Break, 4, brain. Per tots aquells que vulguin cercar el bastó a Instagram o el link a la universitat. Break, 4, brain. Break4Brain. Tu que ets professor d'educació física, se sap perquè, que jo ho he comprovat, com menys te mou, menys te mous, menys ganes de moure't tens, perquè això li ha passat a tothom. Hi ha una explicació científica, perquè quan estàs allà tirat fa 10 hores, t'és impossible moure't. Hi ha una explicació científica?
Bueno, realment no coneix la resposta perquè no és el meu àmbit d'estudi, però t'ha pogut donar una experiència personal. Al final és un tema de comportament i d'hàbits. En el final sabem que com més regulars siguem en les nostres rutines i de forma més planificada ho tinguem, de fet, això passa en els nens en TDA, que amb ordres més clares, amb ordres més planificades, és una garantia de que facin aquell comportament que volem que facin o que mos planificam. És a dir, si tenim una sessió d'entrenament planificada durant la setmana, amb una hora determinada, amb una dosi, això és una tècnica de canvi de comportament que ajuda a mantenir aquesta adherència, no? I això ho parlo per experiència personal, perquè sóc practicant d'esport des de que sóc ben petit, i amb altres persones que també he pogut constatar, doncs, en el final, és un tema d'hàbits i de comportament, no? Com més programat tinguem aquesta rutina, doncs serà més fàcil que la facem, bàsicament.
I tornant a Break for Brain, ara, el curs que ve, mirareu el dia a dia, la resposta del professorat, els problemes que hi ha, les facilitacions que hi ha, i també la predisposició dels mestres, perquè no ho heu pogut mesurar. Quina predisposició hi ha hagut, de moment, per part dels mestres? N'hi ha hagut qualcun que t'hagi mirat encara rara? O... Perquè hi ha tot tipus de gent. Com ha anat fins ara, Adrià, amb els mestres?
Molt bona pregunta. De fet, costa, quan parlem d'educació, canviar de models és una cosa que costa bastant. I, de fet, nosaltres duim del 2021 més o menys com aquesta idea, amb aquest eslògan que deies, no? Break 4 Brain. I la veritat és que aquí a Mallorca ja se mos està coneguent, i si és aquesta, no? Que els mestres vegin que hi ha un altre model d'ensenyar, que està basat en evidència, i és vera que hi ha professorat, pues, que encara necessita que li demostrem aquesta evidència i que mos està costant, no?, connectar amb ells, però a poquet a través de diferents cursos que estem impartint, a través de diferents grups focals que estan fent recollint informació, estem intentant traslladar la ciència a l'escola, no?, i demostrar que això és possible. De fet, varen començar amb una prova pilot aquí a la universitat, en el laboratori, amb una mare anant a 16 centres, i ara, en setembre d'aquest any, començarem ja a gran escala amb més de 50 centres. I poquet a poquet és anar donant aquesta informació. Això passa en tota la recerca, no? En el final, quan tu generes recerca dins l'àmbit universitari, tarda molt d'anys a permear les polítiques públiques, no? Que és un poc la visió que tenim dins l'equip de GICAFE, que això se converteix aquí en una política pública. Altres països ja ho estan finançant, ja ho estan adoptant com una mesura pròpia. I si res, aquesta poquet a poquet, amb anys d'esforç i de feina de tot un grup humà de persones que hi ha aquí a la universitat, pues intentar que això cali a la gent de peu. I aquestes barreres cognitives que algun mestre es puguin tenir de canvi de metodologia, pues que les puguem mitigar, les puguem, diguem, suavitzar amb aquesta evidència que científica intentant traslladar.
I ja ho sabeu, de cara en els curs que ve, el projecte Break for Brain d'en Adrià Montaner, avalat, òbviament, pel grup d'investigació en ciències de l'activitat física i l'esport de CIDIE, de la universitat i del govern, demostra que un descans actiu millora el rendiment cognitiu, fins i tot amb lots que tenen TDA, que és a dir, que millor prova no pot haver-hi. Ara, si qualque mestre o qualque escola mos escolta, a les xarxes podeu trobar Break for Brain. Hi ha molta informació, perquè com menys te mous, més te costa, és cert, i és un projecte pioner a Espanya i és d'un mallorquí, d'en Adrià Montaner. Adrià, enhorabona, enhorabona, i tornem a parlar a mitjan curs que ve, a menys com va aquesta adherència de la resta de professors, a menys si la cosa creix. Adrià, moltíssimes gràcies i enhorabona.
Moltes gràcies per ser el altaveu de Break for Brain, i res, simplement agrair a tots els centres que ja han participat, que ja ens coneixen, i agrair evidentment als investigadors que ens estan ajudant a fer això. Moltíssimes gràcies. Que passeu bon estiu a tots els mestres que ens escoltau.
A tu, Adrià, moltíssimes gràcies. Nosaltres ha arribat el moment, crec, de rebre el nostre analista de cap de setmana.
El dia, amb Jaume Noguera.
Bueno, tots heu notat que aquesta setmana han baixat les temperatures una mica. La gran notícia de la que tothom xerra és que ha fet airet. Ha fet aire, un poquet de vent, un poquet. La setmana passada valen parlar de la lluna, avui és vent, és el protagonista d'aquesta secció. Per exemple, és cert que produeix mal de cap? O és el canvi de pressió atmosfèrica que genera el vent el que produeix mal de cap? Quant de tipus de vent hi ha? Òbviament tenim aquí el nostre oracle, que és en Xavi Canyelles, benvingut.
Molt bones, m'ha agradat això d'oracle.
Oracle, oracle.
Sí, senyor.
No, Xavi, és que és cert, aquí tenim el moviment del món, sí, la cultura popular molt conegut.
Molt conegut.
A Xaloc, a la península, li diuen Siroco, en el Mistral, sí. Li diuen Mistral.
Sí, això, però bé, els bons són els nostres. Els bons són els nostres, perquè tothom diu dois, però aquí mos entrarà. És molt bo d'entendre, va? És molt bo d'entendre. Mira, al nord, és tramuntana, ja està. El sur és a baix, per tant li deim mitjón, perquè estàs a meitat.
La meitat del dia.
La meitat, mitjón. Mitjón, mediogiorno. No és vera, com diuen en
mitjorno.
I després, si poses els braços així, així estirats...
Mirant al nord.
Mirant al nord, per aquí surt el sol i per aquí se'n va. Llevant i ponent.
Exacte.
Llevant és quan te lleves, i ponent és quan te pons. Este o este. I per saber on estàs oeste i seste, que la gent se confon, oeste, penseu, oeste americano, les pel·lícules de cowboys, oeste, cap a l'esquerra, tot allò és oeste, este, la Xina.
Quan vagis un convoy...
És oeste.
Una pel·lícula de convoy.
No, però això va molt bé, perquè a vegades dius, on està l'oeste? Cap allà.
A mi m'agraden les pel·lícules quan diuen, a 5 milles hacia l'oeste, i dius, on està l'oeste? A mi d'una ciutat en gratacels.
Sí, sí, sí. I llavors hi ha els intermitjos, que això ja és més difícil, perquè si és nord-est, resulta que en ve un de per allà dalt, que és el gregal, que és el dels grecs. Vas veure?
Ah.
El dels grecs, el dels gregal.
No ho sabia.
Sí, per això s'hi diu gregal, perquè és dels grecs.
No ho sabia.
Per això, ja saps que aprendries de coses en jo. Després, est i sur, el mitjón, i est, i doncs resulta que n'hi ha un altre, que és sur-est, que ve, que fa una calor quan ve aquest. El xaloc. Una xalocada.
Siroco.
Siroco. Aquest ve d'allà baix, eh?
Ah, sí? Una xalocada del nord d'Àfrica.
Quin xaloc! Aquesta nit d'estiu que damunt fa... Fa la sensació quan passes pel carrer per un d'això d'aire condicionat que te tira aire calent de fora.
Com la setmana passada, que semblava que hi havia... La setmana passada semblava que hi havia aparell d'aire condicionat per tot el carrer.
I tubs, per les finestres, i venga tubs, tirant aire... Això és el xiloc. Això és el xaloc. Després tendríem el mitjón i entre el ponent i el gigón, que és el llebeig.
Llebeig.
Això, perquè el llebeig... Jo veig, aigua veig.
Le veje.
Plou.
Sí, sí.
Jo veig. I llavors s'hi hauria també el mestral, que el mestral és una mescla entre tramuntana i es ponent, que quan te fot una mestralada és que t'ho destrueix tot. Una mestralada, és que una mestralada... És, ja està, eh? Ja te pot tancar dins la casa que... Tu saps de Dorothy, del màgic d'Oz?
Sí.
Que va aparèixer a una altra dimensió...
Adiós,
i va sobre conèixer...
Ojalá, ara nunca t'olvidaré, sí.
No, i de, això va ser una mestralada.
Cert.
Sí. Això va ser una mestralada. No va ser un tifó. Una mestralada.
Mira, jo crec
una
que...
Una ventada.
A la cultura popular és molt coneguda.
Sí, ja
ho crec. La jota marinera, la rosa dels vents, que ha una glosa. I, sens dubte, el Felip Monal, mos pot recordar. Felip Monal, benvingut.
Bon,
com estàs?
A tots. Jo, la veritat, és que amb aquesta saviesa que té en Xavi, jo poques coses puc aportar. Però, si vos dic una cosa... és aquesta glosa popular o aquesta dita que no és meva, sinó que és popular, com molt bé hem dit. I diu així, llevant, xaloc i mitjorn, llevaig amb ponent i mestral, tramuntant i gregal, vet aquí els vuit vents del món. Uep, com anam? Això fa referència en aquests vents que a la pagesia sabien quan una cosa feia un efecte en feia una altra.
I una dona marinera sempre mira d'on ve el vent.
Exactament, una dona marinera sempre mirava a on ve el vent i on se'n va. I si se'n va, no torna, i si torna, no tornarà.
Sempre mira del vent una dona marinera i t'estan llevant component, el bon temps sempre l'espera.
La saps també, en aquesta.
I qui s'enamora no es cansa si viu l'opinió
sí,
que després d'un amaró sempre ve una bonança.
Sí, sí, m'encanta aquest.
Tot va lligat, la jota marinera ha d'anar per aquí.
L'opi de Formentor, és genial.
Què dius?
És genial, l'opi de Formentor.
Mon cor estima un arbre, estàs mesclant una cosa amb l'altra.
Ah, però no ho deies
si mos
ara...
encosta i llover aixecar el cap.
Ah, sí.
Saps què acabes de dir ara?
Sí, 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 mos en el cove.
No!
Gran...
Ah. Mos en el com és de desolació, no?
No,
mai,
la insolació.
Desolació.
Ah, desolació.
No, sí, te, fa, sí, no sí. te facis el barell, que de barell no tens un
tot
pol.
Tots som mossens, i el Covés, i el Covés, i mossens, i...
I també, el Joan, Covés, no confongui, Joan el Covés com Antoni Maria el Covés, no.
Bueno, el Maria el Covés és un altre. És sí. de barba, que està una estàtua de vora, el xiringuito que hi ha en Salasca, no?
No, allò és Antoni Maura.
Antoni Maura, ja sabia jo, Maura.
Però sap que varen a classe junts?
És un institut, és un institut,
no, perdona,
Antoni Maura.
Sap que Antoni Maura, en Cossi Llobera i Joan Alcobé varen anar a la mateixa classe?
Sí, i eren d'aquestes persones que abans heu dit que no s'aixecaven de la cadira de fusta durant 5 hores.
És cert, per això. Eren sedentaris, sí. No. Però no quedàvem a remei. Fa 100 anys, imagina't.
Fa 100 anys.
Imagina't l'educació. Sí. Però és cert que el vent mos condiciona?
Jo crec que sí.
Jo crec que és la pressió atmosfèrica que és el que genera...
No, però no vent, alerta.
A Silla on fa més vent de Balears és a Menorca. De fet, hi ha històries estranyes relacionades amb el vent. Allà se diuen fins i tot a Girona, i a Menorca se diuen estar tocat de la tramuntana, perquè com li ha pegat un vent. En Nito Taltavull, Quintana, mos pot parlar del vent de Menorca. Com està, Nito?
Bueno, i com va per Mallorca? Això no surt, no, a Menorca,
no,
aquest, eh?
No.
Idò, no, i a Menorca, què fan ara?
Mira quina ventada que has duit.
Fa una ventada grossa. Va de grossa, això.
Un tramuntana, I, normal.
Idò, no? Tramuntana. Nosaltres a Menorca no tenim muntanyes, només tenim el toro. I clar, i el toro no tapa, no. No tapa el toro. I les vaques frissones tampoc tapen, no són tan altes. M'entens? Idò, ja va, això. Bueno, i nosaltres tenim vent, però ja estem acostumats de bon de veres. Amb sovint aquest, hi ha persones que diuen és que hi ha molta gent que se lleva sa vida desgraciadament per mort del vent. Això és un bulo, bé. Això és un bulo, Menorca, sa gent vol vida. Ja ho heu vist vosaltres, que venim a Sant Joan.
De fet,
que vols un carquinyol? Edui carquinyol, si vols, que són desmarcadar les carquinyols.
Teniu tant de vent, tant de vent a Menorca, que l'aeroport el teniu orientat cap a tramuntana.
Estic menjant un carquinyol. Que vols un de carquinyol?
M'agraden molt, són molt bons, eh?
Idò, jo te puc donar la receta.
Molt bons, els carquinyols.
Idò, bé estàs, oh, el lots. Idò, oi? I que de que hem de xerrar avui, de que hem de ratllar, tu?
No, de si el vent afecta o no
sí,
t'afecta.
Sí, que afecta, i clar, però no tant, no. El vent afecta perquè totes les notes no tenim muntanya i la vegetació és tota baixa. Tots són ullastres molt baixos. En els llocs on nosaltres tenim són totes això que voltes d'en Garriga, nosaltres són d'en Marines.
Saps què diuen els menorquins?
És tot molt baix.
Saps què diuen els menorquins? El pitjor de Menorca són el vent i els mallorquins.
Ah, bé, vas, oh! I, bueno, però el dia del bon, cap al bon, que falta gent.
No, és en esplai
que hi falta gent.
És igual si són mallorquins. És en esplai, falta gent, mos veurem en esplai.
Per tot, en falta de gent. Bueno.
No, gent en sobra, el que falten són persones.
Que no has de venir d'excursió, eh?
D'excursió,
ara
sí.
Ara que farà més fresc i no farà tant de vent, no, eh? Per l'octubre podeu venir, tu
això
i la teua dona.
Sí, la mare maco,
és preciós. I fer una caldereta.
Jo tens la sort de conèixer tot Menorca, és
tot preciós, Menorca.
Preciós.
Que t'agraden les formatjades.
Tot, clar,
que seran
sí.
dues de formatjades.
Bueno, també hauríem de pensar...
Els mallorquins, una formatjada i se'n mengen vuit.
Nito, d'aquí
ja
10 minuts surt el turbohèlix cap
bueno,
a...
Me n'he donat, des de l'aeroport.
Des de Sant Joan fins a Mo.
Salut, tingueu tots.
Gràcies, Nito. Bueno, i flueix també dins de l'agricultura, igual que la lluna. Anem a demanar-li un pagès de Sacarrel com la Montbernat de Can Peixetor. La Montbernat, benvingut.
Ei, oh, això, vos estàs escoltant. És l'últim que es vent, com molt bé ha dit aquest home en Canyelles. Que resulta que cada vent té com un efecte, saps? Bé, mestral, fot una mestralada i totes les trosses les domatigueres. I les canyes se'ls endú que una... Saps? No vull dir la paraula. I el xaloc fa una ventada. I la gent tanca les finestres perquè no hi ha una xalocada. Jo me'n recordo l'any 32. Jo, en la meva dona, vaig mirar en la bicicleta.
Ja era un casal l'any 32.
Sí, i vaig mirar en la bicicleta que tenia dues rades. I vaig mirar a la Falaritja, si neu. I va fotre una mestralada de costat.
De Falaritja, si neu, en bicicleta l'any 32.
En bicicleta. I va fotre una mestralada de costat que mos va dur metro de fora. I el meu cosí de Petra me va dir, saps què? Que van de cercar en el tren, però no existia el tren encara. Ei, la qüestió va...
L'any 32, sí?
No, però és que venia, no se va arribar a fer. Però
anar, a la nit de Sineu no hi havia tren,
no, això era. No, ja érem a Sineu. I va dir, saps, que te vens a cercar, però no hi havia mòbil ni telèfon, això m'ho va escriure per carta. I vam esperar 7 dies a sobre la carta que mos vengués el missatge i mos digués. Resulta que llavors es va fotre molta pluja, que és el llebeig, llebeig, aigua, veig. Quan hi ha llebeig, se fan lleventons a la mà, es para de ploure. I quan plou, has d'anar a cercar cargols.
La Montbernat, tenim una altra convidada.
Hi havia cargol vius i cargol morts.
A més, vos, com que viviu a prop, podeu anar... Aneu a comprar madurs, un set de farina de força, i després...
Me feia venir aquí a les 6 des de matí i no menjar 2 minuts.
Volem parlar de la força del vent de Balears, que no és comparable amb vents i tempestes tropicals. Per exemple, tenim una persona d'una zona molt de vent, que és Fernanda Ventosa. Senyora Ventosa, benvenida.
Y a usted, pues, ¿cómo está usted a día de hoy?
Bueno, aquí estoy tirando.
A usted está acá, pero usted es muy lindo, señor de la radio. Mira usted, pues, que nosotros en mi país, pues, tenemos unos vientos muy fuertes. Y este viento es tan fuerte, lo que sucedió es que realmente a veces se mezclan con los terremotos, con los maremotos, con los tsunamis y esas cositas tan lindas. Y nosotros estamos justo acá, precisamente, en nuestras casitas, escondidos, que ya están adaptadas, pues.
Pues.
Vea usted, pues. Es usted muy lindo, señor.
Muchísimas gracias, doña Fernanda.
Con esa barba que lleva, con esa camisa tan hermosa. Bueno, es usted un peladito.
Un peladito, mire.
Un peladito, pues.
Menudos pelados esos.
No, eso es mexicano. Eso es de doña allá Fernanda, arriba. Yo soy de Medellín.
Tengo que despedirla, doña Fernanda.
Y viene a posta desde Medellín para hablar 2 minutos justo acá.
Laureta, dígale a Irandino que digui deu.
Ay, somos aquí.
Deu segons, senyor.
Ya voy. Tome deu segons per dir a Saurio que ja el tenim aquí del fire. A ser de 3, 2 i 1. Vinga, endavant.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. El delegat del govern, Alfonso Rodríguez, en descarta dimitir per les dures càrregues policials d'aquest diumenge durant la mobilització a Mallorca al límit que es va dur a terme a Palma. El delegat compareix en aquesta hora davant els mitjans de comunicació.